presentar l'altra vegada, poder seure al seu costat. Ella sap que estic al seu costat no només físicament, ara mateix hi estic físicament, però que hi estic de totes maneres. I també vull dir que la consellera sempre hi és. No, a vegades no està ben bé al costat, però sempre que li demanem que intervingui, com ella mateixa ha dit, ha participat en altres fòrums, doncs bé, sempre que la Càtedra de Patrimoni Literari li demana que intervingui en algun dels actes que organitzem, ella diu que sí, diu que sí. D'alguna manera assisteix inaugurant o participant en alguna de les sessions, o, si no pot ser, ens envia el seu suport, que és una cosa. Tenir el suport primer de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, perquè de consellera ho es fa molt temps, i ara jo explico tot això, aquesta història nostra curta, des de l'any 2012, però que és curta, però és llarga i és intensa. I ara, com a consellera, doncs, encara hi continua sent, com nosaltres també continuem sent al seu costat. Bé, la consellera Laura Borràs va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes des de l'any 2013 fins que va ser elegida diputada de Junts per Catalunya. És llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. És especialista en teoria de la literatura i literatura comparada i des de l'any 1995 és professora de teoria de la literatura a la Universitat de Barcelona i des de l'any 2007 directora acadèmica del màster de literatura en l'era digital també de la Universitat de Barcelona. És experta en la difusió de la literatura en els entorns digitals, no només, però també, i Borràs dirigeix des de l'any 2000 el grup de recerca consolidat Hermeneia, que integren docents d'universitats europees i americanes i que estudia les connexions entre els estudis literaris i les tecnologies digitals. A més d'articles divulgatius i de recerca, Laura Borràs és autora de llibres tan significatius i amb aquests títols tan bonics com aquests. Per què llegir els clàssics avui? Per una professora de literatura llatina presentar a Laura Borràs i aquest llibre és bo, de l'any 2011. Dos amants com nosaltres, per una enamorada de l'amor, com soc jo, i sé que la comparteixo aquesta passió amb ella, doncs és un altre títol que et toca. Under Construction, Literatures Digitals i Aproximacions Teòriques, és una altra obra seva de l'any 2012, Clàssics Moderns, de l'any 2013, i, finalment, un llibre amb aquest títol tan atractiu, La literatura en un tuit, de l'any 2017. Els que la coneixen ja saben que Laura Borràs és una experta en fer literatura en tuit, i hi ha gent que l'espera cada dia, cada matí i cada vespre, per llegir què ha triat aquell dia per fer-nos aquesta cuspida literària en les xarxes. I això també és molt bo. No només es fa docència a les aules, sinó que també es fa en les xarxes. Laura Borràs forma part del Consell Assessor Internacional de l'Organització de Literatura Electrònica, és membre i professora del programa Erasmus Mundus, doctorat conjunt en estudis culturals en literatura interzonal a la Universitat de Bèrgam i del programa intensiu Erasmus en literatures digitals europees coordinat per la Universitat de París 8. L'any 2012 ja va estrenar-se com a comissària i jo crec que aquest va ser el detonant de l'Hospira que va proporcionar que tinguéssim anys literaris. Ella va ser comissària no d'un autor, d'un any d'un autor, sinó de tres autors junts en el mateix any. Era l'any Sales, Calders i Tisner. I ho va fer amb aquella brillantor que la caracteritza i que tots els que sou aquí sabeu. I a partir d'aquell moment ja va ser escollida o nomenada directora de la Institució de les Lletres Catalanes i allà aquella seva experiència amb el comissariat el va portar a promocionar aquests anys literaris dels quals avui parlarem i dels quals ella ara ens farà la lliçó inaugural. És un plaer sentir-te, l'expectació sempre és gran quan tenim a Laura Borràs al costat, però l'expectació és gran i ella arriba més bona cara. Laura Borràs, t'estimem molt. Gràcies per ser aquí. sent ara.
Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies perquè dius moltes coses sense dir-les i jo te les agraeixo moltíssim. Però justament, a vegades les coses passen com van i em trobo avui aquí doncs, inaugurant aquesta jornada i alhora segurament defensant una feina que s'ha fet al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Per això he titulat, no hi havia títol de la conferència inaugural, el Maria Àngel Maria, és igual, ja parlaràs, parla del que vulguis. Són anys literaris, parla del que vulguis. Però sabia si voldria parlar d'algunes experiències concretes que eren les que jo havia dut a terme com a comissària, i ella ara ho ha esmentat, la primera vegada que vaig ser-me, igual un dia em donen un càrrec de comissària permanent ja, també, però vaja, em va ser el Sales Caldestis, no, l'any 2012, però després també vaig ser la comissària dels 50 anys de la mort de Víctor Català i ara del centenari del naixement de la Montserrat Abelló. Per tant, doncs és veritat que han estat diversos comissariats en aquests anys i no sabia jo tampoc si faria una cosa o l'altra o miraria de fer punt per punt les respostes o mirar de donar les respostes que jo pugui tenir a les preguntes que tan oportunament aquí se'ns plantegen. I al final m'ha quedat una mica una cosa que serà un megamix, diríem de tot, sobretot una defensa gairebé ultrança, una feina ben feta per part dels professionals de la institució de les lletres catalanes, que va costar molt que tingués visibilitat aquesta institució, com perquè ara la visibilitat que tingui pugui estar esquitxada per qualsevol ombra de dubte. I perdon, em quedarà, perdoneu-me, una mica una cosa mig camí de tot això que estem reflexionant avui, perquè, sens dubte, si hi ha hagut una institució que hagi estat la promotora i l'impulsora de la celebració dels anys literaris, que són el tema del 8è fòrum de la càtedra, és justament la institució de les lletres catalanes, que té com a funcions la promoció i la difusió de la literatura catalana i que, naturalment, dins la seva programació anual, els homenatges i efemèrides literàries fruits de la comissió sorgides, de la comissió de commemoracions de la Generalitat de Catalunya, més altres que de vegades també es poden fer perquè són aniversaris que no arriben als 50 anys o als 100 anys o als 150 anys, que és les xifres rodones en les quals es mou la comissió de commemoracions i que en canvi també hem celebrat, penso, amb 20 o 25 anys de la mort de diversos escriptors, tant de Foix com de Montserrat Roig, com de Maria Mercè Marçal, com de Metgeant Andrés Estellers, en els darrers anys. Per tant, doncs, és la institució qui impulsa les commemoracions literàries, perquè li pertoca fer-ho, però alhora ha generat una metodologia d'enfocar aquests anys literaris, que és la que podríem posar també a debat avui, aprofitant la vinentesa. Bueno, m'ha presentat la Maria Àngela, no hi torno, no? L'explicar qui sóc i què faig és veritablement haver estat sempre en el món de la docència i des de fa doncs, 5 anys a la gestió de la institució de les lletres catalanes i des de fa 6 mesos, doncs, per al dia 2 de desembre, aquest diumenge, estar al capdavant de la Conselleria de Cultura en unes circumstàncies de màxima anormalitat com les que vivim en el país. Justament per això, segurament vaig decidir fer el pas quan el president Puigdemont em va demanar d'anar a les llistes amb dolor del meu cor, perquè els treballadors de la institució de les lletres catalanes saben perfectament que jo hauria continuat a la institució sense haver d'anar a les llistes i encara molt menys després ser diputada i encara molt menys després ser consellera, perquè allà era el meu lloc al món, dic jo, de vegades, i allà m'hi sentia. Però sí que és veritat que per poder explicar com són els anys literaris i com els hem treballat des de la institució, potser sí que és bo que veiem de quina manera hi ha hagut un abans i un després, almenys des del 2012, en la manera com s'han plantejat, com s'han abordat les commemoracions literàries. Poso a l'I had a dream perquè realment si estem parlant ara de noves tecnologies, jo agrada que algú diu noves tecnologies, bellugo així com per dins, perquè no tenen res de noves, són molt més grans que jo mateixa, que ja tinc una edat, que ja he fet 48 anys, però encara continuem parlant de noves tecnologies perquè encara no són o no les tenim completament integrades en la nostra manera de fer.
Jo des de l'any 95 estic fent classe a la universitat i ja des del primer moment ho faig dins dels paràmetres del que anomenem en l'àmbit de la docència el blended learning, és a dir, no només classe presencial, classe magistral, sinó també desplegant tot un conjunt d'eines per poder fer aquesta docència en espais virtuals. Des de l'any 96 em poso plenament en l'àmbit de la docència virtual, en l'àmbit del que s'anomena e-learning, desplegant les assignatures del programa d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya per espai de 10 anys, amb la qual cosa l'experiència de ser professora en un ambient exclusivament presencial i, anava a dir, i hostilment virtual, com era en els inicis de l'any 95 la Universitat de Barcelona, i d'haver fet un salt, una immersió digital profunda en una universitat que només és a la xarxa, una universitat que és enterament i era la primera universitat virtual al món, em dona una visió gairebé antagònica, però que jo aprofito per mirar de veure com puc fer la meva feina en aquest entorn que és en el que ens ha tocat viure, que és el de la tradició tal qual l'hem coneguda i per això com la lleguem amb els canvis i les transformacions a les quals ens sotmet en tots els àmbits de la vida i per tant també en l'àmbit de la docència en aquest moment les tecnologies digitals. I aleshores l'any 99 ja creo un grup de recerca justament per, i el Joan Elias Adell, que és company meu en aquest moment a la Universitat Oberta de Catalunya i ja en forma part, justament ens ho plantejàvem com un observatori, com un saber què està passant i posant aquest termòmetre de veure què li estava passant a la literatura quan entra en contacte amb l'àmbit de les tecnologies digitals. I és aquí on despleguem tota una sèrie de docències virtuals, però que és una expertesa, un aprenentatge que després he mirat de traslladar a la meva manera de fer, he mirat d'incorporar-les a la meva manera de fer. I en aquest moment us comparteixo un article del director de la Tate Gallery que va fer una publicació, no sé si es podrà llegir clarament, una publicació en la qual ella explicava que el digital no podia ser només àmbit de treball i d'atenció d'un departament de la Tate, sinó que havia de ser permeable a totes les àrees i a tota la manera que es tenia de treballar en el museu. I que l'expertesa, que la transició per arribar a aquesta expertesa digital forçava els equips en el lideratge, en buscar les fonts, en saber com s'havien fet les coses abans i en tenir naturalment un compromís per part de transversal a tota l'organització. Aquesta reflexió, aquí he posat només aquest exemple, però recomano molt la lectura d'aquest article, perquè el títol era l'estratègia digital de la Tate 2013-2015. El digital com una dimensió de tot. Digital as a dimension of everything. El digital com una dimensió de tot. I clar, aquesta reflexió l'està fent en paral·lel el senyor de la Tate i jo a la institució de les lletres catalanes, que és quan hi entro. I és en aquest moment que el que faig és mirar de plantejar-me com una institució nascuda a la República, que té una manera de treballar la literatura i el sistema literari creada en unes circumstàncies, si m'ho permeteu, absolutament dramàtiques i excepcionals, perquè quan es crea la institució de les lletres catalanes al setembre del 37, doncs imagineu-vos quina és la situació que té el país i per tant quan ara vam commemorar el 80è aniversari de la institució de les lletres catalanes, per cert, ja en un estat de pre-155, perquè nosaltres vam ser de les primeres institucions que vam ser intervingudes després del 21 de setembre, quan vam fer aquesta commemoració en el Palau Robert, vam explicar aquests orígens. Tenim una Conselleria de Cultura que en un moment en què la guerra ja es veu quina és l'orientació que acabarà adquirint i que per tant enmig d'un context de barbària absoluta, la Conselleria de Cultura crea una institució que aposta per la cultura com les institucions lletres catalanes, jo crec que és un fet del qual com a catalans ens en podem sentir ben orgullosos. Va durar naturalment del 37 al 39, òbviament, l'equip de la institució de les lletres catalanes és tristament famós per haver fet justament el traspàs que també en deixa petja literària i obrir la porta cap a l'exili i per tant doncs és una institució que té una activitat que es concentra en aquests anys, del 37 al 39, que ja té tota una proposició de com voler ser en el context cultural del país, que queda salvatgement interrompuda i que és després, que és pel Parlament de Catalunya, impulsada per les associacions d'escriptors, per tant la societat civil, que es refunda la institució republicana i que es torna a treballar per la difusió de la literatura. Encara amb un plantejament, encara que fos del segle XX, mirava molt aquesta manera de fer més pròpia del XIX i que calia ubicar en el segle XXI. I per això, perquè moltes vegades hi ha aquesta mena de prejudici contra el passat per part del que és la modernitat, per part del que és el que està passant en el dia a dia, us vaig posant algunes de les imatges. Aquesta nit he fet una baixada a la recerca de moltes de les lectures, de les il·lustracions, de les fitxes que jo vaig fer servir en l'any 2013 quan vaig entrar a l'institució per treballar-hi, i les comparteixo aquí en forma de cites. Fixeu-vos aquí quan diu Archives, la idea aquesta de preservar, la idea aquesta de conservar, els contenidors, porten incorporada la mística de l'avorriment. Hi ha aquesta manera, des de la modernitat, d'imaginar que tot allò que ja ha passat ja ha caducat, i ja és caduc per definició, i fa falta moltes vegades fer un esforç extraordinari per ser capaç no només de reivindicar-ho des del present, sinó per situar-ho en aquest escenari de futur que també les tecnologies porten incorporades, com si les tecnologies només servissin per parlar de coses de present i de futur, no del passat, quan en realitat a Europa, sobretot als Estats Units, les humanitats digitals s'han construït sobretot fent ús de les tecnologies digitals per repensar disciplines com la literatura clàssica o l'arqueologia o àrees del coneixement que més aviat tenen més a veure amb el passat que no pas en el present. Per això cal sortir de la zona de confort. Us asseguro que jo ho he fet amb un doble salt mortal sense xarxa. I poso aquesta cita que de vegades faig servir i diu: no, perdoni, és que l'estil de vida que vostè ha triat està fora ja d'estoc, ja no el tenim en estoc. D'alguna manera em vaig trobar, havent de gestionar una institució, que calia, no?, que sortís d'aquestes roderes per poder-la ubicar en un context que és el que ens ha tocat viure, ens agradi més o menys, és el que alguns teòrics anomenen la hipermodernitat, superada la postmodernitat, si és que algú la vol superar, n'hi ha que també ja són nostàlgics de la postmodernitat, però la nostra seria aquesta era de la hipermodernitat. I està configurada aquesta situació en la que vivim per elements com l'acceleració immediata dels processos, tot l'impacte tecnològic, des de la tecnociència fins a les xarxes socials, justament perquè estem en un paràmetre, en una dimensió de globalització absoluta. De globalització i de mediatització, de com veiem com hi ha una utilització de tot el que està passant en el món, com queda mediat a través d'aquests elements de naturalesa tecnològica. I vivim en una època que ben bé podíem anomenar de pantallocràcia. La nostra vida transcorre entre pantalles de diversa mida, però és així que ens movem des que ens despertem fins que ens n'anem a dormir. I en aquest context faig servir en les paraules de Louis Debord quan diu: no és una qüestió de saber si això t'interessa a tu, sinó si tu pots esdevenir interessant en les noves condicions de la creació cultural. Aquest era un dels dubtes que jo tenia, és a dir, que jo venia convençuda de casa era un fet, però com fer que allò que a tu t'interessa sigui interessant en les noves condicions, en les noves regles del joc, en aquestes noves condicions de la creació cultural. I moltes vegades, jo sempre torno, soc de la literatura, torno a la literatura, de la mateixa manera que moltes vegades recordem, organitzem i incorporem en el nostre reservori per operacions que no sempre podem controlar, moltes vegades són fruit de l'atzar, sí que és veritat que, com ens diu Llorenç i Bumila, la importància al capdavall sempre és emocional i, per tant, des d'aquesta perspectiva és també des de la que jo avui us parlo. Les xarxes socials havien de ser una novetat que naturalment no podien haver existit abans perquè no existien les pròpies xarxes socials, la qual cosa ens dona compte de fins a quin punt era un assaig error en temps real, perquè estem parlant de xarxes socials
doncs això, que tenen, que arriben a una edat, 10 anys d'existència, que serien criatures en qualsevol altre àmbit, i que en canvi nosaltres hi rompem d'una manera immediata, i per tant estem fent un aprenentatge continu basat en com aquestes xarxes estan evolucionant. És en aquesta dècada d'aparició de les xarxes socials en què es produeix la novetat, l'explosió de la irrupció de continguts, la democratització de l'accés a aquests continguts i també com s'ha evolucionat de captar seguidors a fidelitzar usuaris. Captar seguidors és una estratègia relativament fàcil. Fidelitzar usuaris, comprometre la gent, fer que generi aquesta expectativa de fidelització és el que és veritablement difícil. Ho dic perquè sabem que en el món en què vivim, si mirem qui pot tenir molts seguidors, doncs la gent que es passa insultant la meitat del dia genera unes expectatives que atreuen. Naturalment això té un interès que no va més enllà i en canvi nosaltres ens dedicàvem a construir un públic que fidelitzéssim d'usuaris per la literatura i sobretot veient i explorant quins podrien ser els usos didàctics de les xarxes socials en un moment en què estan emergint, en un moment en què estan configurant i per tant que tot és d'una turbulència i d'una eclosió absoluta. Us proposo, ja que som en un escenari de patrimoni literari, Jarbas Agnelli és un compositor que anant al tren va veure els fils del telègraf, veure aquests ocells en els fils i mirant atentament. Va afegir una línia, n'hi havia quatre, i va pensar, si afegeix una línia és un pentagrama, cada ocell és una nota, i va composar la melodia del paisatge. Estaria bé que no es pengés, perquè gràcies a la melodia sentir-la sencera, però aquí... És a dir, ell va veure cada un dels ocells i a cada un dels ocells li va donar l'atribució d'una nota digital. I per tant, ja no mirava el paisatge, sinó que en realitat mirava més enllà del paisatge, construïa un determinat paisatge amb la seva mirada, afegint, com podeu veure, aquesta línia a les que ja té el telègraf. No? La lectura a les pantalles ens ofereix un escenari com aquest. La metàfora que podem desprendre d'això és que hi havia un escenari per mirar, que era el del nostre patrimoni literari, i veure quina forma li donàvem, com podíem fer que això fos susceptible de generar melodies per a públics que encara no coneixien aquests autors i que la imatge no fos una mica pensar això, que traslladàvem dinosaures amb tecnologia contemporània i els anàvem col·locant d'un lloc a l'altre. El procés de reflexió que vam fer a la Institució de les Lletres Catalanes va ser intens, es va poder fer gràcies a un equip que va creure en el projecte, que s'hi va abocar, i aquí per exemple tenim la Míriam Romeu, que s'ha encarregat sempre tradicionalment de les exposicions i que en els darrers anys va anar veient com la seva feina a les exposicions, que era nuclear en el cas dels anys literaris, però que a més abastava també en altres direccions. Per què? I aquí és on podríem començar a poder respondre alguna de les preguntes que es formulaven. Quan es parla de qui s'implica en els anys literaris, que és una de les primeres preguntes que es formulen en el programa, D'entrada, la institució de les Lletres Catalanes s'implica des del minut zero. La implicació dels seus tècnics, la manera com tenim de treballar des de la institució, incorpora la resposta que ja ofereix també el programa, els editors, els llibreters i les biblioteques, perquè han de ser aquests els espais de difusió de la feina que organitzem, que pensem, que treballem i que moltes vegades generem des de la mateixa institució, i quan no ho fem buscant aliances, però aquests han de ser els nostres primers aliats naturals, i per això és molt important. I també és veritat que aquests aliats els tenim a la institució de les Lletres Catalanes, amb els òrgans de control i els òrgans de govern, com són la Junta de Govern o el Consell Assessor, que no deixa de ser una taula sectorial de les Lletres Catalanes, per tant, amb processos amb els quals això ho compartim amb tots els membres que en formen part. Quin paper haurien de jugar els hereus dels escriptors? Aquesta és una resposta molt complicada. Algun dia hauríem de fer un patrimoni, un fòrum dedicat només als hereus dels escriptors o a les herències dels escriptors, perquè és un tema, és obrir un meló molt complex, perquè naturalment hi ha escriptors que han tingut una gestió determinada de la seva herència i del seu patrimoni literari, i n'hi ha d'altres que no, amb la qual cosa a vegades és fortuït la manera com els hereus es troben amb això. De vegades designen marmessors, la qual cosa ja implica fins i tot un element més de distància, perquè ja no volen assumir-ho en primera persona, sinó que se'n distancien i ja fan una mesura de mediació, com seria en el cas d'un marmessor. Quan els hereus també són un o diversos, això també genera una varietat diferent. Si al damunt els hereus són diversos, és a dir, que hi ha més germans, i viuen a països diferents, això hi afegim un nivell de dificultat sobrevinguda, és el que passava, per exemple, amb la família de la Valia Artís, la família del Tisner, que té família en diversos llocs, a Mèxic, per exemple, concretament. És a dir, que la resposta al paper que hauria de jugar els hereus també requereix aquesta prèvia, que és qui són els hereus, com són els hereus i com juguen a favor o de vegades en contra de l'herència que han rebut. I aquest també és un fet. Hi ha més o menys grau de fiscalització, hi ha més o menys grau de comoditat a l'hora de poder-hi treballar. I per tant, el primer que hem de fer nosaltres, i ho hem fet així des de la institució, és aquesta trobada amb els hereus, perquè quan fas el retrat robot de com és, en aquest cas, les persones que han de gestionar, i això sí que és molt important, perquè aquest és un pas previ fonamental per garantir l'èxit o el fracàs d'una commemoració, perquè tenen una determinada quota de poder en coses que tu puguis fer sobre l'obra d'aquests autors, amb qual cosa els necessites a favor. No només des d'un punt de vista de drets, de vegades d'utilització de fotografies. Hi ha molts autors que tenen molt poques fotografies circulant, i alguna d'aquestes fotografies, en un any literari, la gent espera veure, no? Conèixer els autors en la seva biografia, en la seva bibliografia. I per tant, la família és cabdal a l'hora de tenir més o menys accés i més o menys comoditat de difusió de l'obra d'aquest autor. Per tant, aquesta és una problemàtica que té a veure amb les persones, que sempre és variable i que cada any es planteja de maneres diferents. La següent pregunta és si els comissaris són una peça clau a l'hora de fer la programació i d'establir connexions entre els diferents sectors. La resposta contundent és sí, el comissari és una peça clau, segurament és la peça clau, perquè la feina que fem des de les institucions, i en aquest cas que s'ha fet des de la institució de les Lletres Catalanes, és tota la prèvia. Quan arribem al comissari, aquesta feina de cap a on es vol anar, en quins termes es vol portar la commemoració, en les línies generals d'allò que nosaltres sabem que funciona quan parlem d'anys literaris, és a dir, organitzar una exposició que pugui ser itinerant, que vagi per les biblioteques, que tingui un determinat format, que ens asseguri que té una vida que moltes vegades va molt més enllà de la pròpia commemoració del propi any literari, que aquestes exposicions que circulen per tot el territori generaran activitat allà on vagin, a la biblioteca, al centre d'estudis, Ateneu, etc., que els aculli. Per tant, les biblioteques que en faran xerrades, pensar en una jornada de difusió acadèmica, i per tant a l'Institut d'Estudis Catalans, i per tant amb el concurs de les universitats per poder donar la dimensió acadèmica, que antigament era la principal de les
dels eixos d'una commemoració i que ara continua sent fonamental perquè ens interessa generar naturalment el coneixement acadèmic en ocasió dels anys literaris, però no només, té moltes altres potes. Per tant, tota aquesta feina de programació estructural, diríem, dels anys literaris es fa prèviament, però aleshores és fonamental, després d'haver parlat, conegut i analitzat els hereus dels escriptors, fer la tria del comissari. I aquí sí que la feina és una feina que determina en gran mesura l'èxit o el fracàs dels anys literaris. El comissari ha de ser una peça que ha de ser un coneixedor de l'obra dels autors, ha de ser una persona amb una capacitat d'interlocutar amb un conjunt d'actors molt variable al llarg de la commemoració, molt variable perquè va des dels mateixos hereus dels escriptors fins a tot el sector editorial, a vegades editors, llibreters, bibliotecaris, traductors, periodistes, que ha de tenir aquesta versatilitat, ha de poder fer atractiva la figura de l'escriptor que ell està defensant, que ell està promocionant, ha de tenir iniciativa, ha de ser una persona creativa. Nosaltres deixem com el kit bàsic de com nosaltres considerem que són en base a com han estat i per tant a com ens han funcionat aquestes experiències prèviament als anys literaris. Però, evidentment, un comissari que juga, un comissari que és creatiu, és un comissari que té idees que donen fruit en el seu any literari i que de vegades, quan han fructificat, també les hem fet extensives als altres comissariats. Per tant, el comissari, en aquest sentit, és una peça clau a l'hora de fer la programació i de fer la connexió també amb les administracions. I aquesta també és una part que a vegades s'ha de fer un màster per tenir comunicació amb les administracions, posar d'acord administracions diverses, mirar de trobar les oportunitats allà on siguin i fer-les créixer. I per tant, treballar amb ensenyament, treballar amb cultura, treballar amb premsa, treballar amb tota la part de biblioteques, de llibreries, tenir una multiplicitat, treballar amb secundària, per com parlem de secundària, ensenyament, podria dir, en secundària, però també després en batxillerat, però també després en la universitat, perquè també hi ha d'haver aquesta feina. És a dir, que és un ventall molt ampli de perspectives que ell ha d'abordar i amb qui s'ha de relacionar. Quan aquí es pregunta quines dificultats són les més difícils de salvar, aquí s'entra molt en el terreny de l'anècdota. Nosaltres hem tingut dificultats de naturalesa molt, molt diversa i hem mirat de salvar-les sempre. Evidentment, és una maquinària que ha d'anar tota a l'hora per poder garantir que després s'arribi a bon port. La pregunta següent de si l'esforç que suposa els recursos humans i econòmics es veu compensat per l'augment de la lectura, del coneixement, de les vendes, dels escriptors homenatjats, és una pregunta trampa, perquè també té molts àmbits, perquè és evident que quan parlem de lectura mai no sabem. Quan ens referim als indicadors dels quals extraiem les dades per parlar dels índexs de lectura, mai són uns indicadors que ens garanteixin per cadascun d'ells, ni tan sols amb la suma de tots ells, que es produeixi efectivament l'acte de lectura. Tenim les dades de compra de llibres, però comprar un llibre no vol dir llegir-lo. Que tu compres un llibre, que posin un llibre a les mans, no vol dir que el llegeixis, tant de bo, seria fantàstic si mai desenvolupem uns sistemes que tenim un llibre a la mà, ja sigui com si el llegíssim, ja m'hi apunto, però no va així. El préstec de les biblioteques ens pot donar una mica més d'informació, perquè el préstec algú que es pren la molèstia d'anar a una biblioteca a buscar el llibre, d'agafar-lo, de dur-se'l, de tornar-lo, però tots hem agafat llibres de les biblioteques i tots els hem tornat, sabent que de vegades no els hem llegit, no? I tots podem fer una reflexió interior que això a vegades ens ha passat, s'han donat casos. És a dir, que de totes les xifres d'indicadors que fem servir per la lectura, mai no en tenim tampoc l'absoluta certesa. Ara, si tu has parlat d'un autor, un autor al qual has intentat treballar amb les editorials que tingui presència a les llibreries perquè puguin tenir, siguin amb edicions, siguin amb reedicions, siguin amb publicacions d'inèdits, és una manera de fer coincidir aquest interès que té, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, amb la Comissió de Commemoracions que programa els anys literaris, amb una realitat cultural del país. I això s'ha de poder fer com? Treballant a l'avançada, com us dic, amb el sector editorial, per veure si hi ha un interès per publicar, però també treballant amb les programacions culturals de teatres, d'espais on es pugui repensar l'obra d'aquests autors. De vegades, quan són dramaturgs, doncs mirant d'aixecar obres de teatre. De vegades, fins i tot, generant connexions
de la literatura amb altres arts, eh? I per tant hem tingut experiències, hem ballat Vinyoli, s'ha pintat Espriu, s'ha musicat de Montserrat de Balló, Carles Baixes de Climent, etc. És a dir, buscant aquesta convergència d'elements que alguns autors ja porten incorporats de sèrie, però d'altres és més complicat. Penso, ara veig en darrere, penso en Palau i Fabra, que les connexions i la multiplicitat de facetes que ell té relacionades amb el món de l'art ha facilitat una sèrie d'exposicions en el qual Palau llegeix Picasso, o Palau és especialista sobre Picasso, doncs ens dona una línia de treball que justament en el nostre cas vam voler que fos no l'única, perquè aquesta ja potser era la més coneguda, i vam intentar treballar en donar més visibilitat a altres àrees de Palau i Fabra. Però en canvi, en el cas de Prudenci Bertran, escriptor, doncs potser menys gent sabia que era pintor, i en canvi generar una gran exposició retrospectiva de Prudenci Bertran al Museu d'Art de Girona ens permetia donar aquest doble vessant que era tan important en l'obra de Prudenci Bertran per parlar de l'any Bertran. Us hi fixeu que, per tant, la feina que s'ha de fer en tots aquests fronts és estar generant una determinada efervescència cultural, treballar perquè això es doni a conèixer, i aleshores els fruits és més un intangible que costa de tenir uns indicadors que ens permetin assegurar-ho. Però tots els que hem estat comissaris, tots els que hem participat en els anys literaris, sabem, i el gran públic així ho percep, que hi ha un abans i un després de l'any literari. Sempre. Aquesta és la millor manera de pensar que hi ha hagut una bona feina, que s'ha fet una bona feina. Jo recordo que quan estava fent el comissariat de l'any, Sales Valdés Tisner sortia de... Clar, jo vaig començar amb una tripleta, vull dir, és que clar, això ja va ser una mica surrealista, perquè ara dèiem, aquest any hi ha molts anys literaris, però doncs aquell any era l'any 1912, per tant el centenari del 2012, i eren tres autors nascuts a Barcelona. A mi quin contacte és l'Ajuntament de Barcelona, no la Generalitat de Catalunya, per fer de comissària de tres autors nascuts a Barcelona. I aleshores és quan jo veig, home, doncs podrem fer anys oficials, perquè semblava que la categoria d'any oficial la donava la Generalitat de Catalunya. Però la Generalitat de Catalunya tenia moltes altres propostes d'any, i la Institució de les Lletres Catalanes no treballava només Sales Valdés Tisner, també hi va afegir Ferrater Mora, per exemple, aquell any, i per tant la commemoració que feia la institució era a quatre bandes, no treballades a l'uníson totes tres. I jo vaig fer aquesta tripleta perquè tenien eixos en comú. Nascuts a Barcelona, tots tres havien viscut la guerra, tots tres havien escrit una novel·la sobre la guerra en diversos moments. Unitats de xoc de Pere Caldés en directe, el moment de l'escriptura és simultània. La Incerta Glòria té diversos processos de redacció i per tant és una novel·la sobre la guerra, però que també té unes determinades problemàtiques, i és aquesta novel·la riu que va creixent, que va creixent, que a vegades creix també l'influx de les traduccions, i 755 Brigada Mixta, que l'escriu Tisner, que és a posteriori, per tant hi ha una tripleta de mirades sobre la guerra generades també per aquest decalatge cronològic respecte dels fets. Tots tres viuen la guerra, tots tres perden la guerra, tots tres van a l'exili, tots tres viuen l'exili a Mèxic, 6, 23 i 26 anys. Per tant, jo vaig agafar aquests eixos motors de les vides dels tres autors per convertir-los en una commemoració amb tres hereus diferents, 1, 2, 5, respecte de fills, a continents diferents, i jo crec que vaig fer un màster de commemoracions literàries, i vam posar en marxa un merchandising, vam obrir una pàgina web, vam fer rutes literàries, vam fer xapes amb fragments i citacions, vam fer postals, els punts de llibres de les biblioteques, en aquest cas de Barcelona i després de la Generalitat, que per posar la data de retorn de préstec es van fer amb la imatge i els logotips de l'any. És a dir, que vam posar en marxa una manera de fer que jo un dia que sortia de la ràdio em trobo el Joan Margarit, que venia i em diu, escolta, quan jo em mori, per favor, fes-me tu de comissària. Perquè jo, i és que no me'n recordava ja, ja no els llegia, no tenia present a Joan Sales. Ell va començar per Joan Sales perquè Joan Sales és el més gran dels tres, però és el que mor abans, i per tant potser és el que teníem més oblidat, i potser no el coneixíem tant en la seva faceta d'escriptor, dic al gran públic, si només potser d'editor, i en canvi, i com a poeta ja ni tan sols les tenia identificat, s'havien editat les seves correspondències, però fixeu-vos que ell va fer servir la paraula Sales, perquè va dir, ostres, ja no el tenien en el meu imaginari. I en canvi, l'any literari el pesca, el repesca i el situa en una dimensió de present. I obre la possibilitat de que després hem vist pel·lícules sobre l'incerta glòria, traduccions en anglès sobre l'incerta glòria. Tot això es va començar a gestar, naturalment, l'any 2011. Els fruits venen després, però arriben. I per tant, aquesta seria una manera de poder veure també quanta gent haurà arribat al llibre Incerta glòria a través de la pel·lícula de l'Agustí Vilallonga, l'és una persona, etc. No la podem identificar, però l'editora va veure un augment de les vendes en correlació amb la pel·lícula, que és el mateix que diu l'editor de Panegra, etc. És a dir, que aquests fenòmens els pots estudiar després, però són vasos comunicants d'aquesta efervescència que es torna a generar al voltant de la figura d'un autor. Per tant, més preguntes. La dotació institucional de cada commemoració és suficient? Ah, que hi ha dotació institucional. La pregunta que ens hem de fer prèviament és aquesta. Perquè això també és una problemàtica i això també és una cosa que a vegades la gent desconeix. Quan la comissió de commemoracions rep la infinitat de propostes per fer anys literaris, que fa l'IEC, efectivament, i fa molta feina perquè ens presenta uns dossiers importantíssims, com tries? Per àmbits? Per conselleries? És a dir, com ho reparteixes? Ara, com que ja m'he saltat tot el PowerPoint, diríem, de tot el que portava, perquè ja ho veieu quan poso a parlar i tinc un perill absolut, voldria passar al moment en què nosaltres ens posem, veieu aquí, per exemple, us havia portat imatges d'aquest comissariat digital que jo vaig pensar per Salles Calés Tisnes, amb una biografia que ubicava en el mapa i a Google Maps podries anar traçant la biografia d'aquests autors i a les rutes literàries. Penseu que el viatge d'un moribund, que és el llibre de poemes de Joan Salles, ell signa cada poema i el localitza. Illa de Macorís, ell ho va fer en aquest itinerari. Vam fer una mediateca, vam recuperar, i aquesta és una feina també molt important que cal que facin els comissaris, d'exhumar gairebé tot el material de naturalesa audiovisual que hi ha sobre aquests autors per col·locar-lo en un únic repositori que doni aquesta visibilitat, perquè quan tu estàs posant el focus sobre un autor, molta més gent hi anirà a buscar aquest material que després té un ús didàctic a les aules, etc. Per tant, la mediateca, us poso exemples, he fet servir primer Salles a la biografia, la mediateca de Calders, ara la fototeca de Tisna. Per exemple, això va ser una història de descobriments per la mateixa família Artís, perquè cada fill tenia capses que quan jo els vaig demanar fotografies van sortir coses que era emocionant veure com les rebien, com els germans es trobaven i comentaven les fotografies. Vam trobar el testament que només la germana gran havia llegit, i quan el vam llegir jo vaig veure com ploraven els fills perquè no havien el testament literari. El testament de Disney és un testament literari, està redactat d'una manera preciosa, i els fills no l'havien llegit, no l'havien sentit, i van exhumar tot de material i va sortir. I vam escanejar milers de fotografies i va sortir una quantitat de material, perquè Disney era la persona més polifacètica del planeta Terra i ho tocava tots els àmbits, el podies veure disfressat d'índio i fent un ral·li per Mèxic, és a dir, tenia un ventall i efectivament, doncs, això, documentar-ho, és una feina que ja s'ha posat a l'abast de tothom fent aquesta feina. O tres clàssics molt moderns, perquè els vam col·locar a Facebook, els vam obrir un perfil de Facebook, i cada dia hi havia, en aquests perfils de Facebook, estàvem generant contingut, a vegades era una cita, a vegades era la notícia de la publicació, de vegades era un vídeo d'una activitat, etc. I cada un d'ells tenia aquests diversos perfils. Sempre d'acord amb la família, sempre amb els permisos de la família, mai utilitzar fotografies que la família no dona permís. Quan els perfils són oficials, els noms dels perfils, quan tenim un perfil Quima Jaume, que jo soc la community manager, doncs és per permís de la marmessora de la família. Mai utilitzar el nom sense tenir tot això, perquè això té unes conseqüències legals que són terribles i que s'han de tenir pensades. Efectivament, ja a Facebook, però també a Twitter, és a dir, vam votar per ser-hi en totes les xarxes. Després també en posterioritat hem incorporat Instagram. Hi havia un canemàs que era digital, amb rutes literàries, amb geolocalització, amb trobades amb els lectors, fent molt d'èmfasi en que els clubs de lectura de les biblioteques de tot el país dediquessin almenys en una de les seves clubs de lectura una sessió als autors que eren fruit de les commemoracions, generant videolits. Els videolits són aquestes càpsules que intenten descriure, fer una invitació, no són com trailers, no, són terminologies diferents, també fent aquesta mena d'alfabetització digital general de la població, generant línies del temps, tenint una zona multimèdia, amb galeries d'imatges, amb aquesta importància de les xarxes socials, de la galeria de premsa, i generant les connexions, espectacles, performance, riquesa de publicacions, buscant especials en els diaris, treballant molt amb els diaris perquè ens tragués especials sobre els nostres autors, fent formació als docents i, per tant, treballant amb ensenyament perquè la seva jornada d'ensenyament cada any tingui la presència dels autors, i treballant moltes vegades també en la difusió exterior. En cada cas, això s'aconsegueix de maneres diverses. Palau i Fabra hem anat a París, amb Tisner vam anar a Mèxic, amb els diversos autors doncs, han tingut una trajectòria diversa. Jo aquí us portava exemples concrets de Sales, de Calders, o de Tisner, amb aquestes mostres de la galeria de premsa, del blog, de la part virtual que es dinamitzava, i també la incorporació vam fer en aquell moment, perquè eren tres autors molt poc coneguts, Sales i Tisner. Tisner només el coneixia gairebé pels mots encreuats, no se'l recordava pels mots encreuats, però la seva literatura no es llegia i es va posar també en xarxa amb els hereus a través de la UOC, però en el cas de Calders, també limitat, com ens ha passat enguany també en el cas de Pedrolo, Calders, clar, era la seva presència com a lectura obligatòria en els currículums dels nostres estudiants, com passa ara en Pedrolo amb el manuscrit. No? Doncs l'objectiu de l'any Pedrolo, amb la seva comissària catalana, quin va ser? Explicar que hi ha Pedrolo més enllà del manuscrit, no? I que el que hem de fer era ampliar el focus. Doncs què vam fer aquí? Demanar a diverses personalitats del món de la cultura, del periodisme, de la política, etc., que llegissin un fragment de Sales, Calders, Tisner, i es posaven, i aquí hi havia les lectures de tots aquests fragments, implicant a tantes institucions com ens eren possibles. Això va ser l'any 2012, des de l'Ajuntament de Barcelona, i quan va començar ja l'any i es va veure quin ritme portaria, la Generalitat de Catalunya va dir, home, per què no fas ja també de comissari per nosaltres? Fes de l'Ajuntament, però fes de Generalitat. Això ja era el màster, bueno, per nota, perquè dues institucions antagòniques en aquell moment i amb una dificultat de treball dels equips, que després s'ha anat llimant amb el temps, i per tant ara és un escenari molt diferent al que teníem llavors, doncs també va ser un aprenentatge molt, molt complex. Clar, això van ser tres autors i una commemoració que començava a ser de l'Ajuntament i que va acabar sent de la Generalitat. Els diners venien, en aquest cas, de l'Ajuntament. Però clar, què passa el 2013? Mireu totes les efemèrides. Dieu que aquest any és molt... Vale. Jo entro a l'institució i em trobo només amb aquestes UOIs, endavant i endarrere, perquè no hi caben totes en una pantalla, les efemèrides. O sigui, l'any 1913 no sé què va passar a Catalunya. Va passar alguna cosa, perquè clar, Amat Piniella, Joan Consola, bueno, Bernat Metge, estem parlant de 600 anys, és igual, però Salvador Espriu, Janés, Josep Janés, Quima Jaume, Bruno Díaz Plaja, Rosselló Corsa, Joan Teixidor, Vicent Andrés Esteller, Josep Maria Llompart, Miquel Martí Pol, Guillem Gómez, Jaume Fuster, aquests ja amb anys de la seva mort, però només els naixements de Joana Raspall, que no sé si m'hi he posat, m'hi he descuidat poc, no està aquí, que és l'única persona que ha fet el centenari en vida. I va tenir la referència d'unir dos dies després de l'acte de comenda dels centenaris, que ja és per nota, diria. Doncs imagineu-vos com gestionar això oficialment. Perquè clar, la Generalitat va decidir que n'havia de triar un, que no podia triar 12. I va triar Espriu. I la Generalitat de Catalunya va triar això a través de la Comissió de Commemoracions. Què havia de fer l'Institució de les Lletres Catalanes? Que té encarregada en la seva missió la difusió, la promoció del patrimoni literari. Havia de fer-ho, també. Havia de buscar aquests comissariats, havia de treballar en un àmbit local, també de països catalans, com heu pogut veure, i per tant, clar, doncs, Consola es va fer a Mataró i Amat Piniella, sobretot, es va fer a Manresa, però no només, i vam mirar diàleg de fer-los extensius a tot arreu, no? Perquè són autors de dimensió nacional. Amb Rosselló Porcel, quan treballem molt amb les Illes, amb Vicent Andrés Estellés, amb el País Valencià, com és molt. Però aleshores, el finançament, per això tornava a la pregunta. La pregunta era, la dotació institucional de cada commemoració és suficient? I clar, la pregunta prèvia és, ah, però n'hi havia de dotació institucional, perquè clar, nosaltres només ho vam votar amb Banyes Priu, que hi havia dotació institucional, però la resta d'anys va sortir del pressupost de la institució. Incorporar en el pressupost de la institució, en el capítol de homenatges i commemoracions, un any que te n'entren 12, és d'estatutar el pressupost d'una institució que ja el tenia d'estatutat de sèrie, diríem. Venia d'estatutat de sèrie. O quan jo vaig entrar me'l van d'estatutar més encara, perquè vam passar de gestionar 3 milions d'euros a 1, amb recursos econòmics i de recursos humans, 19 persones a 10 comptant-me jo. Per tant, és una disminució importantíssima des d'un punt de vista econòmic i de recursos humans. Una bomba nuclear com aquesta representa, doncs, naturalment, una dificultat de gestió i d'acompanyament. I el dilema que jo trasllado a la Comissió de Commemoracions l'any següent, quan hem de fer, per exemple, Vinyoli, no? Que vam fer Vinyoli, de dir, ens interessa que siguin commemoracions oficials o ja ho farem també nosaltres des de la institució? Perquè clar, tenir commemoració oficial vol dir Palau de la Generalitat per la inauguració o la cloenda, la xarxa de biblioteques, és a dir, tota una sèrie de recursos que ja venen doncs, de sèrie, diria, i després treballar amb les diverses institucions per anar aprofundint en cadascun dels àmbits. Però que no ho sigui un logotip, perdó, un logotip, un comissariat, etc. Que no ho sigui oficial vol dir que no hi ha recursos d'entrada, però en canvi és com si li baixessis el nivell de consideració i d'atenció, la qual cosa és un menysteniment de vegades per l'autor. Amb la qual cosa, a vegades era millor que pogués ser una commemoració oficial encara que no tingués finançament, que no pas que no ho fos. Per allò que es deia abans el director de la institució, que també et pregunten quins seran els altres anys que tot gira al voltant d'això. És a dir, que les dificultats del finançament, ens ha quedat clar que en tenim moltes, de dificultat de finançament, això ja ho portem de sèrie, però a més hi ha els valors implícits de ser un any oficial o el que es perd quan no ho és, i l'esforç de visibilitat que aleshores tens quan no és un any oficial. L'homologació de logotip s'ha dut a terme, per exemple, aquest any. No us posaré imatges perquè veig la comissària, no? Però el 100, que podeu veure els 50 en Carles Bages de Climent, ha estat una imatge que s'ha fet des del Departament de Cultura i que va homogeneïtzar perquè es veiés que era una commemoració des de l'any Fabra fins a Maria Aurelia Campmany, a Pedrolo, etc., el Carles Bages de Climent, que té aquesta, a Montserrat Abelló, aquesta imatge homogènia. Per tant, fixeu-vos que la dotació pressupostària, la resposta si és suficient, sempre és que no, per això hem d'anar a buscar altres socis que vulguin afegir-se. Ja he respost una mica la pregunta de si ha de ser múltiple, amb 6 anys literaris com enguany, o ha de ser monogràfica. Doncs ja, jo l'any 13 vam celebrar els prius, sí, però vam fer la resta de celebracions també. Llavors, com que tu no pots controlar quan han nascut els teus escriptors, hi havia gent que deia, és que no és paritari. Home, jo ja ho faig tot paritari, però mai no puc decidir quan ha nascut la gent. Clar, és que si ha nascut el Priu, a mi, bueno, clar, ho enteneu. Vull dir, però a vegades hi ha preguntes, no, és que això es produeix de vegades. Però és veritat que aleshores també és important fer aflorar algunes autores que no tindrien visibilitat, i això vaig fer jo per Víctor Català, per exemple. Vaig preferir, encara que vingués el centenari a prop, vaig preferir també commemorar el cinquantenari de la seva mort, perquè era necessari poder arribar al centenari amb la maquinària engegada de publicacions, de coneixement, de jornades d'estudi, com la que vam fer tant a l'Escala o a l'Institut d'Estudis Catalans, etc. Per tant, fixeu-vos que sí que hi ha uns beneficis indirectes de fer aquestes commemoracions. Les característiques comunes, jo puc fer un mea culpa, diríem, perquè jo vaig veure el que m'havia funcionat a mi com a comissària de l'any Caldes-Tisner i s'ha anat replicant d'alguna manera en la resta dels anys literaris. Se'ns pregunta si hi ha estudis, no n'hi ha, espero que aquesta jornada pugui ser una manera de poder generar aquest coneixement que ens permeti millorar en la feina que hem de dur a terme en la celebració dels anys literaris. I
si quallen els anys literaris en els instituts de secundària i a les universitats, és també una de les preguntes que a vegades quallen si hi ha hagut aquesta feina prèvia per poder garantir que hi són presents. Fent les jornades d'estudi, per exemple, ara penso, i la Marta ho explicarà després, en el cas de Maria Aurèlia s'ha aconseguit fins i tot motivar el professorat dels centres de normalització lingüística, del Consorci per la Normalització Lingüística o del País Valencià, que també han vingut, que, com ha passat en altres anys, que amb els anys de l'escaldestisme vaig anar als Consorcis de Normalització Lingüística i vaig dir ensenyeu català a través dels nostres autors, en lloc de triar un text d'un fragment d'un diari perquè no feu llegir contes de Calders, fragments de Sales o de Tisner. És a dir, la incorporació i la normalització i la visibilitat que donem a aquests autors quan som capaços de fer-los arribar a totes les instàncies n'asseguren el coneixement. Haver incorporat a les lectures de secundària, a les lectures obligatòries, Vinyoli, per exemple, que no vulgueu saber la meva lluita per incorporar Vinyoli, i com estava tothom després encantat d'haver incorporat Vinyoli. Però clar, quan has de trencar una dinàmica costa molt al primer moment. Però què dius? Han de llegir Vinyoli? Sí, han de llegir Vinyoli. Els adolescents han de llegir Vinyoli? Naturalment que sí. I després hem vist els resultats d'això. Però va costar molt poder incorporar Vinyoli com a lectura obligatòria. O passat també amb la Maria Aurèlia Capmany, em fa dir que una dona, que va costar molt de poder incorporar, però que és una manera que tens de poder treballar en solitud i que han sortit en un institut de secundària que es diuen Les Miles, tot un grup de noies que piulen a la xarxa i que es diuen Les Miles perquè han llegit solitud i els agrada molt. És a dir, que cal fer aquesta feina perquè després això. La universitat és un altre món. O sigui, és com una nevera refractària de vegades de moltes coses i sembla que no puguem parlar de segons quins autors que hagin de tenir un caché de mort, en aquest cas ja el tenen perquè ja fa més de 100 anys. He de dir que la Universitat de Girona, en aquest sentit, és una il·lustre excepció i vull dir-ho perquè és així i, per tant, en el cas de Vinyoli, miro la mita, la càtedra Vinyoli i la feina que s'ha fet a la Casa de la Paraula a Santa Coloma de Farners i també amb la càtedra naturalment de Patrimoni Literari, però és veritat que costa molt d'entrar a les universitats i hem pogut fer algunes maniobres, però no sempre amb un nivell d'èxit que jo crec que sigui suficient. I a vegades que ho hem aconseguit, a la Universitat de Lleida, etc., a la Universitat de Barcelona, a Girona ja ho he dit, a Tarragona també vam fer una jornada d'estudis sobre la Maria Aurèlia Capmany, però sempre són coses que tu intentes anar allà per fer la jornada, però després el que pugui quedar, com estem dient en les lectures obligatòries i que després això tingui una traducció en la docència, és molt més difícil també de controlar, de seguir i després de poder rastrejar. Però en canvi sí que diria que la participació de la ciutadania, que és una altra de les últimes preguntes, és alta, que no deixa de créixer, que hi ha gent que ja es fidelitza als perfils, que ja ens demana els perfils abans de l'any literari. Per dir, cada dia tindré la meva píndola de Montserrat Abelló, cada dia tindré la meva píndola de Maria Aurèlia Capmany, no, que és una feina que des d'allà es fomenta el coneixement de l'obra, però també la difusió dels actes, no? I aquests creuaments que ens ajuden a arribar a més gent de la ciutadania, lletres i arts que vam dedicar, per exemple, a Bertrana, no? Que els escriptors triessin un quadre de l'exposició que s'estava fent, i el comissari també hi és, l'Oriol Ponsatí, doncs que fes que els escriptors llegissin un altre Bertrana, que era el Bertrana pictòric, que havíem també fet esforços perquè es pogués exposar. Jo crec que això el que fa és, d'entrada, a la gent que només li interessa l'art, de cop i volta et trobes escriptors, no?, parlant d'un escriptor que també pinta, i per tant ens obre a nosaltres el target de les persones a les quals ens adrecem. I per tant la participació de la ciutadania sí que podem dir que ha anat en augment al llarg de tots aquests anys. Què queda? Doncs mireu, què queda? Queden les webs, quan queden, perquè de moment ara n'hi ha que no queden, però queda la feina que s'ha fet, queda el convenciment d'haver-la fet ben feta, queda tot l'esforç dels professionals, he començat parlant de la institució i també acabaré fent-ho, dels comissaris, de totes les institucions que s'ho creuen i fan possible, i sobretot queda doncs, aquella llavor que haguem sembrat en els possibles lectors i que els acostin a l'obra d'uns escriptors que potser no esperaven, que en alguns casos tenen una vigència extraordinària, de vegades per bé, de vegades per mal. Veiem veiem fragments de Pedrolo que es piulen des de l'any Pedrolo que diuen, ah, però no està passant ara, això no ens permet llegir l'actualitat d'ara, o de la Mercè Rodoreda, per exemple, no? I veus fragments que semblen escrits per avui mateix i les circumstàncies que vivim, i això és esborronador quan ho veus, perquè és un text que et permet llegir la realitat quan realitat està datat molt més enllà, però genera aquest sentiment d'entrada, de coneixement, i per què no dir-ho també, de reconeixement dels nostres autors. És a dir, no hi ha cap tradició cultural forta europea que no s'esforci, esmerci molts esforços en donar a conèixer el seu patrimoni literari. I nosaltres a vegades això ens costa, ho fem com a complexadament. Jo crec que els centres literaris serveixen per posar persones entusiastes i capdavanteres a tirar de les regnes d'aquests autors i a explotar-los en una multiplicitat de contextos que ens fan més rics a tots i que jo sí, perquè sóc optimista, ben avui pensar que generen noves lectures que permeten recuperar molts inèdits i moltes edicions, que proposen traduccions i que estan col·locant els nostres autors allà on els toca ser.
Com que enregistrem sempre aquests fòrums, penso que aquesta conferència de Laura Borràs serà de lectura obligatòria, de visió obligatòria, per a tots aquells comissaris propers, és clar que a vegades en repeteix algun, però aquests comissaris novells que es posaran davant d'una d'aquestes commemoracions d'anys literaris, jo crec que des de l'institució i des de tot arreu hem de fer que vegin aquesta intervenció de Laura Borràs, perquè és la Bíblia, per a un comissari literari que comenci. Aquí, vaja, ha sigut generosíssima perquè ens ha respost a totes aquelles preguntes que formulàvem en aquest programa, i les ha respost amb escreix, i les ha respost amb optimisme, i les ha respost amb aquest seu saber fer. De fet, ella i jo ens vam conèixer en una reunió de la Comissió de Commemoracions. Era ella, ella era en aquell moment la comissària d'aquest triplet, l'any 2012, i jo anava representant l'Institut d'Estudis Catalans a la Comissió de Commemoracions. I allà ja vaig veure que allò era un remolí, un tsunami que entrava i que podia revolucionar tot, com després he fet a l'Institució de les Lletres Catalanes. Penso també que les sincronicitats hi són sempre, no? I avui que ella hagi tingut aquest fòrum per poder explicar la feina gran i intensa i útil i necessària de la institució de les Lletres Catalanes no és pas...
I transparent.
I transparent.
Perquè totes les publicacions que es fan les extreuen del portal de la transparència. Ergo vol dir que les hi hem penjat nosaltres. Així és que passa tots els filtres, perquè clar, ja que estem a la penúria més econòmica, que al damunt parlin de suposats trasbalsos econòmics és com, no sé, d'injustícia poètica, en aquest cas.
Doncs bé, les sincronicitats existeixen i penso que avui ho ha sigut una, i penso també que ella ja ha servit com un oasi, oi? Per poder tornar als seus orígens i comunicar a través d'una intervenció sobre allò que ell estima tant, que és la seva passió, que és la literatura. Li agraïm moltíssim altra vegada que hagi sigut aquí i que ens hagi respost a totes les preguntes, i no sé si ens queda feina ara per continuar, però bé, penso que sí. Gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies.